Ara fa 10 minuts encara no ha arrencat una reunió, una altra reunió, la tercera, des de l'agost del 2022, de la Comissió Interdepartamental de la Sequera. És una reunió convocada pel president de la Generalitat, que estarà al capdavant d'aquesta reunió avui al Palau de la Generalitat. Per tant, una reunió al màxim nivell, de la qual s'espera que molt probablement el govern decideixi incrementar el nivell d'alerta pel que fa a la sequera, després de mesos i mesos d'acumular falta de pluges i, evidentment, d'anar consumint aigua, d'anar-la gastant. A banda d'aquest canvi en fase d'excepcionalitat pel que fa a la sequera i amb el que pugui comportar, que us hem explicat ara a l'informatiu, damunt de la taula hi ha també una decisió que es pot prendre, que és la d'acabar de buidar completament l'embassament de Sau, d'agafar l'aigua que hi queda, la poca aigua que hi queda, i enviar-la tota per concentrar-la tota junta a l'embassament de Susqueda, amb l'objectiu de garantir-ne el màxim de temps possible la qualitat i, per tant, allargar al màxim el temps d'utilització de les reserves d'aigua que hi ha en aquest sistema d'embassaments de Sau i Susqueda. En Joan Riera és l'alcalde de Vilanova de Sau. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
El sentíem aquestes darreres hores lamentar-se que de tot plegat se n'està assabentant a través dels mitjans de comunicació. No sé si al llarg de la tarda d'ahir o aquest matí, des de govern o des de l'administració, algú s'ha posat en contacte amb vostè.
No, vaig parlar jo ahir al matí a veure cap on anaven els tiros, perquè no sabíem res i, bueno, tot està pendent de, com has comentat tu, la reunió aquesta que es fa ara, a veure què, però sembla ser que la línia, doncs, pot anar per aquí.
Això és un escenari que no sé, crec que s'havia plantejat, no? En l'última sequera severa que hi va haver a Catalunya ja s'havia fet aquest plantejament o aquesta possibilitat de buidar l'embassament de Sau, i crec que aleshores hi havia una mica més d'aigua que no pas hi és ara, però aquell moment no va arribar mai perquè va ploure. Em sembla que no estem en aquest escenari ara, no?
Sembla ser que no és aquest l'escenari, perquè des que vam tenir el Glòria, que realment no ha plogut per posar aigua. Vull dir que la situació és una mica complexa. El que passa és que aquestes pràctiques d'anar trasbassant aigua d'un embassament a l'altre s'han fet sempre. El que passa és que quan l'embassament està a dalt ningú se n'entera, i llavors quan hi ha el que queda, pues, és quan comença la problemàtica. Però nosaltres una mica el descontentament que tenim és amb aquest, que nosaltres aquí directament, doncs, una part del municipi agafem aigua d'aquí, tenim explotacions agrícoles aquí, clar, llavors els veïns demanen a veure què passarà, a veure si és cert això, o bueno, una mica, doncs...
Clar, perquè això té una incidència directa en el vostre municipi, diguem-ne.
Sí, sí, en una part del nostre municipi. La paradoxa nostra és que l'estiu passat, doncs, a la part del municipi, el nucli, diguéssim, més gran, ens abastim de la Riera Major.
Sí.
I en quant a la sequera, pues, l'aigua que hi havia baixava per la riera, pues, no donàvem abast per nodrir tot el poble d'aigua. Sí. Jo quan sento que ara començarem a tancar els recs d'aspersió i que farem un consum responsable de l'aigua, jo penso que ja l'havien d'haver començat a implementar abans, perquè nosaltres ja en fa molt de temps que no reguem els parcs ni els jardins. Vull dir, perquè vam estar l'estiu, doncs, agafant cubes, doncs, al revés, des d'on tenim ara l'embassament cap a dalt al poble per poder donar el subministrament a la població. I ara, en aquest cas, mentre ens doni la riera, doncs, haurem de fer-ho al revés, que per això és un cost que ens deriva al poble important, i una mica és això, a veure com ho gestionem.
Clar. Vosaltres que hi viviu al costat de l'embassament i que el veieu a diari, dieu que teniu la sensació que ja anem tard a prendre mesures com aquestes.
Sí, jo penso que sí, perquè penso que amb tots els respectes als jardins, si realment veiem que la cosa va així i que les previsions meteorològiques ja pinten que serà un temps sec i això, doncs, hem de començar a prendre mesures, jo penso que abans. I una de les coses que també s'havia d'haver posat freno és que molta d'aquesta aigua que ha marxat a ser per les hidroelèctriques que han fet llum. Desenganyem-se, això és la realitat. I aquí ningú hi posa freno.
Aquí a Sau també? És a dir, a un embassament o a un sistema com el de Sau Susqueda, on tothom té clar, diguem-ne, que més enllà de l'electricitat que es pugui fer, aquesta aigua, sobretot, va destinada al consum, s'ha continuat gastant aigua per fer llum?
Sí, sí, tant com sí. Tenen unes cotes que no han de demanar autoritzacions i a partir d'uns nivells se'ls ha d'autoritzar des de l'ACA. Però vull dir que quan tenien màniga ampla, doncs, lògicament, quan recordem que el quilowatt anava a preu de foc, pues és l'energia més barata i se'n tenien els marges de benefici. Només has de veure el que els ha sortit, vull dir que, i tot és a costa d'això, vull dir, si tots els pantans de tot Espanya estan igual, vull dir, és perquè la gestió i la política ha sigut la mateixa.
Clar, estic veient ara, no? Estava repassant, per exemple, l'informe diari que es fa de l'estat dels embassaments. Clar, avui l'embassament de Sau el teniu al 15% de la seva capacitat, això és molt poca aigua, però és que fa sí, un sí. any estava al 48%, és a dir, l'hem buidat molt en un any.
Sí, sí, per això t'ho dic, i la mitjana dels anys estava al 66,6%, vull dir que és això. I només ja aquí vam rodar el programa del Foraster,
sí.
I tothom diu, quan el van fer? Perquè hi havia molta aigua. Doncs el Foraster, quan encara s'hi anava, van arribar allà a fer la filmació de la bicicleta,
sí. Sí.
Estàvem parlant que era l'última setmana de juny. Doncs si mireu la hemeroteca, doncs des del juny fins al dia d'avui, veureu els metres que ha baixat. A partir d'aquí...
Vosaltres l'havíeu vist mai tan baix? Vull dir, vosaltres que hi sou aquí, que l'heu vist històricament
sí,
sempre, diguem-ne...
Sí, l'any que havia estat més baix, si no recordo malament, és pels 90 i pico, el 5,5% havia estat.
El 5,5%, eh?
Sí.
Aquest és l'escenari que preveieu que us hi podeu trobar en breu, si s'autoritza, diguem-ne, o si es decideix, diguem-ne, fer aquest transvasament. El que estem parlant és de tornar a deixar aquesta aigua residual aquí a Sau, eh?
El que ens van comentar, clar, lògicament el riu Ter és un riu important, encara que baixi poc cabdal, però em sembla que hi eren 4,4 que baixaven i treien 12. Vull dir que, clar, en cas de que d'allò jo penso que el riu anirà portant una mica d'aigua i a veure com queda. Clar, tampoc sabem la situació que ens trobarem fins... Ells van fent les analítiques i van decidint com actuen. Vull dir que aquí, clar, hi ha tota una sèrie de comissions i gent que està fent el seguiment de tot això, que són els que acaben... marcant, vull dir que i una de les coses que fan que aquí ja ho vam patir-ho doncs devia ser el 2008 o així, que va ser que amb tot aquest tema de tenir l'aigua embassada, que per això fan aquests embassaments, és quan surt valva aquesta, que es deia microcistina en aquells temps, no sé si surt la mateixa o l'altra, que és pel tema de les temperatures de l'aigua, i llavors sí que això provoca una fragmentació de gasos que fa que no sigui apte pel consum humà, vull dir que i per això van fent aquests transvasaments per fer-ho. Vull dir que tot té una política, el que passa que quan en queda poca, doncs les decisions cada cop són més complicades i difícils de prendre i que no van mai bé per tothom, però bueno.
Clar, vosaltres em dèieu al municipi, us afecta evidentment un des del propi abastiment d'aigua, perquè part de l'aigua d'aquest embassament, diguem-ne, la utilitzeu per abastir una part del municipi, per tant, si no n'hi ha, vol dir que les cuves truquen a la porta una altra vegada, alcalde?
Sí, sí. És així.
És així.
No els hi podem pas dir als veïns que, com que no tenim aigua al pantano, no poden obrir la xata i ni sortir.
No, evidentment.
Sí, que és això. I
des del punt de vista de l'activitat econòmica del municipi vinculada a l'embassament, o aquesta ja fa temps que la teniu per descomptada, diguem-ne, per la situació en com estava d'aigua?
Bueno, no, aquí encara havien anat fent activitats, però clar, quan va baixant tant ja no és accessible. Vull dir que els pontons ja no arriben, les rampes no arriben, les barques, lògicament, a partir d'una quota ja no els deixen navegar i l'única cosa que són els caiacs, però clar, els caiacs també et trobes que quan fa... Clar, quan va baixant tant, doncs l'entallada del terreny és més recta i tampoc es pot fer. Vull dir, bueno, i penso que també el públic que ve aquí a disfrutar d'això és quan que disfruta realment és quan hi ha l'embassament ple, que pots fer tot el d'allò, la tranquil·litat i això, una mica és el que agrada. I l'altra cosa que et deriva doncs, de totes aquestes mogudes és la gent que t'acaba visitant doncs, per fer la foto, per veure tot això que no s'ha vist mai, doncs que és complicat de gestionar. Això és un cost més afegit pel municipi doncs, que hem d'assumir i que com a poble petit de 300 habitants que som, doncs és un mal de cap molt important. Perquè...
Clar. A més, l'afluència de gent dedueixo que no s'ha aturat, no? Perquè va haver-hi aquelles primeres setmanes, diguem-ne, que ja era, escolta'm, ja està l'antic poble no, de Sant Romà, ja està completament fora de l'aigua, no? I va venir moltíssima gent, però aquella afluència ha continuat.
Ha continuat, el que passa que s'ha regulat, doncs, perquè el dia és més curt, bueno, ara ja se'ns torna a allargar el dia, però el dia ha sent més curt, amb el fred, s'ha autorregulat i no ha sigut com a l'estiu, que el dia és molt més llarg, la gent ve d'allò i ha passat més hores, però clar, que cap de setmana, doncs, si tot aquest rebombori que està sortint als mitjans i tot, doncs això provoca un efecte crida i nosaltres doncs, ja estem plantejant un altre cop doncs, haver de tornar a implementar regulacions per controlar-ho, perquè dic, és un cul de sac, una carretera de 3 metres i mig i s'ha de gestionar perquè no hi hagi un accident i per la perquè els veïns puguin circular tranquil·lament i els hi col·lapsin doncs, les entrades de les explotacions i que puguem conviure. Vull dir que després, si aquí arribem i hi ha una zona de regulació, doncs haurem de prendre paciència i fer cas doncs, del que ens vagin manant. I també una mica, que és el que estàvem comentant doncs, amb els de l'ACA i tot, doncs, que la gent faci el favor de respectar els senyals i que si hi ha una zona que està tancada amb valles que no s'hi pot entrar i no pots ficar-te dintre, doncs que facin el favor de no ficar-se dintre, perquè si a dintre passa alguna cosa i han saltat la valla tindrem problemes tots. I penso que el mínim que demanem és respecte pel territori i que es compleixin el que et diuen.
No, no, evidentment, perquè si ara, a més a més, s'ha d'acabar posant en marxa una operació per retirar els peixos, que entenc que això també s'haurà de fer amb camions o no, amb algun... Perquè, clar, una cosa, l'aigua, diguem-ne, entenc que, mira, tires avall i no hi ha problema, però sí, la qüestió de la fauna ja és una altra manera de gestionar-ho, eh?
Sí, sí. Jo fa 15 anys que és quan hi havia això, doncs la meva filla és quan va néixer, que no ho havia vist,
sí.
I quan vam començar a baixar i el que fas de... La reflexió que fas de 15 anys cap aquí és que fa 15 anys això era inaguantable estar per aquí a les vores perquè hi havia un pilot de peixos morts, feia un pilot de pudor a l'aigua, i en aquest temps doncs, veus que realment el que és el tema de les depuradores, la consciència que hi ha hagut, doncs s'ha notat amb la qualitat de l'aigua, perquè tu ara t'acostes a l'aigua i no fa pudor, no hi ha peixos morts encara, doncs si no hi ha peixos morts és perquè la qualitat de l'aigua és bona i els peixos tenen prou oxigen per poder viure dintre. Vull dir que... I en acabaran sortint, sí, fins quan? Llavors això és per això el que estan estudiant i llavors penso que llavors, bueno, ja hi haurà el moment que s'hagi de fer el que toqui. Vull dir que això el govern ja, dintre de tots aquests plans, ja ho tenen contemplat.
Ah. Alcalde, un plaer, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, anem parlant en funció de les decisions que es prenguin, evidentment, per seguir l'afectació que tingueu vosaltres també aquí al municipi. Gràcies i bon dia. L'alcalde de Vilanova de Sau, en Joan Riera, que recordava aquesta situació a la qual s'havien trobat ara fa 15 anys. És veritat que en aquell moment, a última hora, quan estàvem exactament com avui, amb el govern havent de prendre una decisió semblant potser a la que avui s'havia de prendre, aleshores tot això va quedar en no res, no va caldre fer res perquè va ploure. Malauradament, no sembla, com a mínim quan parlem i ho hem anat fent amb els qui s'hi dediquen i entenen, no sembla, malauradament, que trucant a la porta tinguem una situació que hagi de permetre de revertir el que està passant pel que fa a la sequera. En Vicent Altava és tècnic de l'àrea de recerca i modelització del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyor Altava, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim, trucant a la porta o en un horitzó una mica proper, algun model que ens digui no patiu que la situació canviarà ara mateix?
Perdó, la veritat és que ara mateix no.
Ara mateix no.
No. A curt termini, vaja, a mig termini, fins a 15 dies, les darreres prediccions que hi ha no apunten a situacions de pluja a Catalunya, sobretot en les capçades del Llobregat i Ter, que ho comenten abans amb l'alcalde.
Que és on, evidentment, necessitaríem, com a mínim, aquests dies està nevant una mica, que ja és un petit lleugiment, però, clar, no estem parlant d'una nevada
no.
Que ens faci pensar, no ho sé, que quan arribi la primavera i això es fongui, els rius recuperin i els embassaments recuperin, no?
Efectivament. N'hi ha que pensar que en una situació de sequera sempre també contribueix un poc la mala sort, també. No estic excloent causes que tothom coneix i s'ha parlat molt com el canvi climàtic, que evidentment és un factor molt decisiu en l'increment de les sequeres que estem observant a Catalunya, però el factor mala sort també existeix. I ara intentaré explicar una mica.
A veure.
El factor mala sort. Per exemple, ara mateix està plovent moltíssim, i ahir també ho va fer, les Illes Balears.
Sí.
Les Illes Balears, tothom ha anat, molta gent ha anat a Mallorca des de Barcelona, i està a 20 minuts d'avió, més o menys. És a dir, és una zona molt pròxima. I ara estem atentats per una perturbació mediterrània molt activa. Els models meteorològics, bons dies, ens donaven que aquesta mateixa perturbació no se situava en aquesta zona i afectava de ple les conques, les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb quantitats de precipitació molt importants. Malauradament, al final, aquesta perturbació s'ha mogut, no s'ha mogut molt més, 100 quilòmetres cap al Mediterrani endins, i llavors hem estat fora del seu radi d'acció. El que vull dir és que a vegades les situacions meteorològiques s'hi donen, però per qüestió de on s'acaba situant la perturbació, no ens donen precipitació. S'ha de tenir present que Catalunya és un país poc versàtil el que fa pluja. Vull dir, són poques les situacions meteorològiques que fan que nosaltres tinguem precipitacions molt significatives i molt extenses, que són el tipus de precipitacions que ara mateix necessitaríem per omplir els embassaments, no només de les conques internes, també del Segre i la Noguera.
Perquè ara, és a dir, quan un agafa la fotografia, no? Jo abans amb l'alcalde comentava, no? M'he obert aquí la situació, diguem-ne, dels embassaments que tenim al país i que és un seguiment que es fa dia a dia, no? Jo l'agafo aquí a la llista i dic, escolta'm, doncs no sé, conques internes, Boadella, el tenim al 30%, Sau, al 15%, Susqueda, està al 36%, La Paells, al 25%, la Llosa del Cavall, al 26%, la Llosa del Cavall, també, al 26. Per recuperar això, clar, necessitaríem que plogués molt, és a dir, hauria d'estar plovent molts dies.
Sí, la veritat és que és cert. Mira, jo, clar, jo no soc hidròleg, jo soc meteoròleg.
Sí.
Una cosa és, jo sé més o menys, puc parlar sobre la precipitació que cau del cel. Una volta que aquesta precipitació arriba a la terra, com aquesta escorrentia es produeix, això ja es canvia la hidrologia. El que sí que et puc dir és que ara que estàs comentant aquest percentatge d'embassament, que en la sequera més o menys se va començar a desenvolupar el 2021, d'acord? A principi del 2021. I, evidentment, fins ara està en totalment activa. Llavors, jo et puc dir que a la capçalera de la Muga, és a dir, doncs quan plou, l'aigua aquesta va a Boadella,
sí, d'acord?
Han caigut dos anys 600 mil·límetres menys respecte a lo que seria normal.
Clar.
I des que portem la sequera actual, han caigut del cel, 600 mil·límetres menys. Evidentment, això és un dèficit espectacular.
Clar.
A Barcelona, en tot un any cau 550.
El que no seria és excepcional, és a dir, per on estem situats Catalunya, per la història, parlo de meteorologia, de pluja, diguem-ne.
Sí.
No és una situació rara o excepcional, és a dir, es va produint en un cert període cíclic, per entendre's, aquests episodis llargs de falta d'aigua.
Sí, es van produir de manera cíclica, les sequeres és una cosa que és intrínseca, no només a Catalunya, a tot el clima mediterrani en general, d'acord? Però sí que és veritat que cada sequera, per a ser una mica col·loquial, és filla de son pare i de sa mare, vull dir que té les seves característiques particulars, no? Llavors, aquesta sequera té una característica particular que sí que és rècord, realment és una sequera que podem qualificar-la com a catastròfica, el que fa la intensitat i duració dels dèficits hídrics, però sobretot aquest qualificatiu és per a les comarques de Girona i litoral i prelitoral de Barcelona. No així per a la resta de Catalunya, on la sequera 2004-2008 va ser molt pitjor, sobretot les comarques de Lleida, Prepirineu, Catalunya central, sud del país, Terres de l'Ebre. Aquella sequera va ser molt més forta.
Clar, el problema és que aquesta està afectant no només allà on viu més quantitat de població, sinó a més on hi ha els principals embassaments, diguem-ne, per abastir aquesta població d'aigua, no?
Efectivament. El que és una característica molt notòria d'aquesta sequera és que no s'estan produint precipitacions molt significatives durant molt de temps. És a dir, la sequera 2004-2008 va tenir alguns punts de trencament que no van solucionar la sequera en la seva globalitat, que es va solucionar al març del 2008, però sí que van haver com a pauses, no? Com algun petit temporal que va fer empujar una mica els percentatges d'embassament, llavors la situació va poder anar gestionant-se. Ara no. Ara ens trobem, abans ho deia l'alcalde, que des de Glòria no havia plogut i ho deia bé. És a dir, tot l'any 2022 no hi ha hagut cap temporal de pluja ni de tardor ni de la primavera, que són les èpoques més freqüents, i al 2021 tampoc en va haver cap, exceptuant, crec que va ser Filomena, que va produir prou nevades i tal, i va contribuir una mica als embassaments, però no, són dos anys que han passat una mica a zero. No així al sud de Catalunya, al sud de Catalunya,
sí.
Però de llevant, i sí que ha anat plovent. És el que et deia allò del factor una mica de mala sort, és a dir, temporals de llevant afecten unes zones, afecten al País Valencià, per exemple, doncs, jo soc, tenim urgències espectaculars perquè fa a precipitacions.
Sí. Correcte. De fet, va haver inundacions, sí, el País Valencià, com hem anat explicant.
Exacte.
El que passa és que el que no sé és si això és el model cap a on ens hauríem d'anar situant. És a dir, si hem d'anar assumint, diguem-ne, que pel canvi climàtic i per la realitat climatològica que vivim, el futur ens porta més cap aquí, diguem-ne, que no pas a èpoques de pluges abundants continuades o sostingudes en el temps.
Sí, és a dir, el canvi climàtic, més o menys, ara per ara, amb els models que tenim, més o menys els experts que anem veient, no estem dient que deixarà de ploure. És a dir, continuarà plovent. Hi haurà anys que plourà moltíssim. El que sí que s'incrementarà moltíssim serà la irregularitat, que un poc és, ja ho estem entreveient aquests últims anys. El 2018 va ser un cas molt humil. Durant la pandèmia també va ploure moltíssim. Jo crec que molta gent el recorda estar tancat a casa i no parava de ploure. Mm. Doncs, i ara tenim dos anys que són molt, molt secs. Llavors, és això una mica aquest context. És a dir, seran períodes que plouran molt poc i poden tenir un gran impacte des d'un punt de vista de la manca de precipitació, i després tindran un període que serà més o menys curt, depèn, que pot ploure moltíssim. Llavors, un poc, jo crec que ens caminem cap a saber aprofitar les situacions, les finestres d'oportunitat que tindrem per recollir aigua. Jo crec més o menys que... I després és evident que l'última sequera 2004-2008, per exemple, va prendre la importantíssima lliçó de que calia desalar aigua. Si no volíem reduir el consum d'aigua, havíem d'obtenir aigua d'alguna manera diferent que no fos aigua de tal del cal. Llavors, aquesta lliçó es va agafar. Jo sempre penso que cada vegada que tenim algun problema aprenem alguna cosa nova. Sí. Tant de bo que això sequera, així que Catalunya pugui ser un poc més resilient en el futur de cara encara als futurs episodis de sequera.
Clar, ara, per acabar la conversa que jo estava abans, quan hem començat, li demanava, no sembla que tinguem d'entrada al curt termini un horitzó que ens hagi de fer pensar que això es revertirà. Vostè em deia, home, a 15 dies no. Vam passar una tardor, que tampoc és que hagi plogut massa. Ara estem a l'hivern, que tampoc és l'època de més pluges habitualment a casa nostra, diguem-ne, més enllà de les nevades que cauen al Pirineu, que és veritat que teníem el Pirineu Oriental pelat de neu. Ara suposo que després d'aquestes nevades d'aquests dies, doncs mira, una mica de neu al Pirineu Oriental finalment ha acabat arribant, el Pirineu Lleidatà i Central, doncs una mica més de... també estan per sota del que és normal, però hi ha una mica més de neu. Però clar, aquí la pregunta ara és, i aquesta primavera què? Els models, què us diuen? És a dir, podem confiar en la primavera d'alguna manera globalment amb el que veieu o amb el que puguin preveure els models avui?
Mira, Catalunya té dues finestres d'oportunitat pel que fa a probabilitat de precipitació. Una que va del 15 de setembre fins al 15 de novembre aproximadament, i l'altra que va del 15 de març fins al 15 de maig aproximadament, segons la comarca, amb molta variabilitat. Llavors, ara entraríem en aquesta segona oportunitat. Oportunitat que vull dir? Vull dir que històricament els temporals de precipitació, les precipitacions més abundants i més extenses es produeixen en aquesta època de l'any. Llavors, ara entraríem en la finestra d'oportunitat de la primavera. I, a més a més, la capçalera de Ter i del Llobregat estan molt, molt igualades, les dues finestres. És a dir, a la costa sí que ha de plou més que la primavera, però al Prepirineu i interior de Girona, la primavera també pot ser molt humida. Llavors, jo diria, hi ha esperança, sí, perquè la primavera és una època molt freqüent a haver-hi precipitacions, a més de molts dies de precipitació. És com tu deies, el que ens faria falta per aprendre els embassaments.
Per tant, en 15 dies, per entendre'ns, per dir-ho així planerament, en 15 dies comença el partit, per entendre'ns.
Aquest període te l'has de prendre aproximadament. És a dir, hem perdut una oportunitat aquesta última perturbació, evidentment, però la primavera és una època procliu a les precipitacions. El que sí que puc dir és que si a data 31 de març no ha plogut, molt difícilment l'estiu pot solucionar qualsevol eventualitat que tinguem en aquest aspecte.
Bueno, ens tocarà confiar i que a banda de la climatologia, la mala sort deixi d'alinear-se amb nosaltres, no? Que ens vingui una mica de bona sort i que, doncs mira, situacions com les que hem viscut ara, escolta'm, res, en un mapa és que ha sigut qüestió d'un dit, no? Que en lloc de situar-se una mica més a la dreta i que hagi caigut el que ha caigut a les Balears, un dit a l'esquerra, vist sobre el mapa per entendre'ns, no? I ara mateix segurament estaríem tenint aquesta conversa en uns termes bastant diferents.
Totalment diferent.
Doncs mira, ens tocarà confiar-hi i n'anem parlant, o en tot cas, mira, si tot va bé, potser d'aquí un mes podem intentar refer la conversa aquesta i veiem en quin punt...
Estaré encantat.
En quin punt estem. Vicent, un plaer, que vagi molt bé.
Igualment.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia. El Vicent Altava, que és tècnic de l'àrea de recerca i modelització del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs aquesta és la situació. Ja ho heu escoltat, aquest és el panorama. Així és com estem i això és el que necessitem. De moment, el govern de la Generalitat està tancat des de fa pràcticament 3/4 d'hora per abordar la situació des del punt de vista de la sequera i decidir què es fa. El que hi ha damunt de la taula i el que té tots els números és que d'aquesta reunió en sortim en fase d'excepcionalitat pel que fa a la sequera i veurem què s'acaba decidint en relació amb l'embassament de Sau. Ara en seguim parlant de tot plegat en temps de tertúlia, avui amb la Montserrat Nebrera, professora de Dret Constitucional de la UIC, amb l'Oriol Marc, el cap de política del Nació Digital, i amb el periodista Jordi Barbeta. Una pausa molt breu per la publicitat i els saludem ja tots tres.
Ràdio Estel.